IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La presó continua immersa en una gran inestabilitat. Té 19 funcionaris de baixa i altres 33 han demanat el trasllat a centres penitenciaris de la península. Són xifres enormes per a una plantilla de 110 treballadors. El sindicat majoritari ho atribueix a males condicions laborals i també a l'elevat cost de la vida. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Situació crítica a la presó de Menorca per la manca de funcionaris. A hores d'ara, el 17% de la plantilla està de baixa i un altre 30% ha demanat ja el seu trasllat a d'altres centres penitenciaris de la península. Tenint en compte els 5 funcionaris que s'incorporen en pràctiques, la presó quedarà amb 24 places vacants, a l'espera, això sí, de veure quantes n'ocupen els que acaben d'aprovar oposicions i se'ls envia a l'illa com a primera destinació. La rotació de personal és habitual al centre. Enguany, però, la particularitat és que marxen funcionaris amb experiència i això dificultarà, diuen, el traspàs d'informació als nouvinguts. Rubén Alonso és el portaveu del sindicat ACAIP, el majoritari, a institucions penitenciàries.
És curiós que la major part de veteranos, de gent que lleva en el centro tiempo, en este concurso se va a ir. Es decir, la experiencia ya está desapareciendo del centro. Hay puestos que necesitan de conocimiento y no va a haber ese traspase, ese que se quede alguien para asesorar y formar correctamente a la gente nueva que venga.
En els darrers mesos sí que ha millorat l'atenció sanitària dels presos amb la incorporació d'una doctora. No obstant, tant les baixes com la marxa de treballadors és conseqüència, assegura Alonso, de les males condicions laborals i també de l'elevat cost de vida. No se'ls permet el teletreball, com en d'altres centres, i el plus d'insularitat no deixa de ser hores d'ara una promesa.
Entonces, son pequeñas cosas que dices, aquí estamos en una isla con unas condiciones malas, y no hay ninguna flexibilidad, ni económica ni laboral. Entonces, va siendo como un efecto dominó, que si el estrés, que si las condiciones que tienen cada uno, pues al final la gente acaba desbordada.
El sindicat adverteix que si no milloren les condicions, tornaran les mobilitzacions.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Cuando tú piensas en un policía, no tienes que pensar en el policía, tienes que pensar en el ser humano. Están muy acostumbrados siempre a gestionar las emociones de otros y poco acostumbrados a gestionar las suyas. Sobre todo desde las academias, no se enseña al policía a gestionar sus emociones.
El suïcidi entre agents de policia supera la mitjana de la resta de ciutadans. La primera tesi sobre aquesta realitat a Espanya, realitzada pel psicòleg menorquí Fernando Pérez Pacho, analitza 19 casos de suïcidi o temptativa a través de la mirada de familiars, companys i també amics. Cristina Tomàs.
El suïcidi dins la policia és un fenomen nombrós però invisible. 254 policies s'han llevat la vida en els darrers 8 anys, 30 cada any de mitjana. Una xifra que proporcionalment supera la de la població general. Sentim Fernando Pérez Pacho, psicòleg menorquí.
Nadie quiere matarse. Uno llega a quitarse la vida porque valora que el sufrimiento es tan grande que no hay forma de poder acabar con él. Algunos de estos policías te cuentan, al principio cuando veía un suicidio, mira, es un algo desagradable y ya está. Y luego empiezas a pensar, ese ya no sufre. Empiezas a identificarte con esa persona que tú ves ahí.
L'estudi identifica els problemes de parella i emocionals com els factors de risc més freqüents. Això s'hi suma l'estrès intern dins les comissaries, els horaris irregulars i la dificultat per conciliar, que debiliten un dels principals factors de protecció, la família.
La policia llega a su casa cuando los hijos ya están en el colegio, es que casi ni los ve. O cuando su pareja pues ya tampoco está. Policías que están pasando por un mal momento y que están en turnos de noche, pongamos por caso, se encuentran con que uno de los factores de protección más importante no lo tienen.
A més, la desensibilització davant la mort i l'accés a una arma augmenten el risc en moments de vulnerabilitat.
Ves la muerte cada día, ves gente que ya no sufre, tú tienes una pistola en el cinto, pasas por un periodo de vulnerabilidad en donde no estás bien, estamos frente a una situación muy, muy peligrosa.
Tot en un context en què demanar ajuda encara és difícil.
No está acostumbrado a pedir ayuda, está acostumbrado a darla. Él está cuando los demás salen corriendo. Pedir ayuda puede suponer que yo no sé gestionarme mis cosas.
El suïcidi policial és només la punta de l'iceberg d'un problema estructural que requereix d'un abordament des de les acadèmies.
Gràcies, Cristina Tomàs. Més qüestions. El paquet d'ajudes aprovat divendres per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà tindrà un impacte de més de 70 milions d'euros al conjunt de Balears. Aquest càlcul es refereix únicament a les rebaixes fiscals i als ajuts directes en matèria de carburant i electricitat previstos pel decret. El Consell, però, critica aquestes mesures aprovades pel Consell de Ministres perquè després de reunir-se amb els sectors econòmics de l'illa considera que no són iniciatives fiscals que tinguin en consideració les particularitats de l'illa. La vicepresidenta insular, Carmen Reynés, ha detectat carències en el decret, diu, absolutament insuficient.
Creiem en la necessitat d'actuar en proximitat. Menorca és especialment vulnerable a les tensions internacionals, sobretot en matèria d'energia i de transport, i per tant el nostre compromís és continuar treballant de la mà dels sectors econòmics i socials, així com de la resta d'administracions, per poder definir i impulsar mesures pròpies que ajudin a minimitzar els efectes d'aquesta crisi sobre l'economia de l'illa.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Diagnòstics més ràpids, més precisos i més connectats. L'Hospital Mateu Orfila incorpora la patologia digital, una tecnologia pionera que s'ha implantat ja a tots els hospitals de les Illes Balears. Un salt endavant en la lluita contra malalties com el càncer, que arriba, a més, amb un reforç per a l'equip mèdic, Gemma Carrasco.
Cada diagnòstic comença al servei d'anatomia patològica, on els professionals analitzen teixits i cèl·lules per detectar malalties, especialment el càncer, per després orientar el millor tractament per a cada pacient. És una feina silenciosa, però imprescindible, i ara també més avançada. Des del passat mes de desembre, tots els hospitals de les Illes Balears han incorporat la patologia digital, una iniciativa pionera en l'àmbit autonòmic. Les mostres es digitalitzen i això permet analitzar amb gran precisió, compartir casos i guanyar temps en diagnòstics complexos. Ho explica Noel González, cap del servei.
Es una mejora notable en cuanto a la asistencia que se da a los pacientes. Hemos pasado de una etapa tradicionalmente con diagnóstico de microscopio a una etapa con una medicina más precisa, una medicina de precisión digital.
Un salt tecnològic que ha coincidit amb la incorporació d'un nou facultatiu per reforçar l'equip de patòlegs de l'Hospital Mateu Orfila. Sentim el doctor González de nou.
Hemos tenido una tendencia importante de aumento asistencial. Desde 2020 teníamos aproximadamente un volumen de 8.000 muestras al año y ahora cerramos el año pasado con casi 13.000 muestras.
Més equip humà i millor tecnologia per respondre amb més rapidesa i precisió, perquè al final, darrere cada mostra, hi ha una persona que espera un diagnòstic.
Gràcies, Gemma Carrasco. I el darrer minut és per explicar que Ferreries prorrogarà un any més la suspensió de llicències a la plaça Menorca per la presència del refugi antiaeri. El consistori té previst acordar-ho en el plenari municipal d'aquest dijous. De moment s'ha iniciat la tramitació amb el Consell per catalogar aquest refugi pel seu gran valor patrimonial. Es tracta d'un túnel antiaeri de la Guerra Civil que té la particularitat que no és subterrani, sinó que es troba a nivell de carrer, i això implica que l'àrea de protecció afecta 6 metres a banda i banda del túnel i, per tant, en aquesta zona encara pendent de desenvolupar, no s'hi podrà construir en un futur. Ho explica el regidor d'Urbanisme de Ferreries, Vicent Coll.
Si alguna vegada estigui s'ha protegit, que ens diguin tota la zona que hi ha que protegir, doncs tindran que modificar la unitat d'actuació per, si abans de tant de metres es podria construir tot, doncs ara tindran que dir que tota aquesta zona està protegida i que no es pot construir allà.
Uns terrenys que pertanyen actualment a la Sareb. Amb aquest apunt arribem un dia més a les 8:55 del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I d'aquí uns minuts arribarem a les 9. És moment ara per la cultura. Històrica periodista i presentadora Olga Viza serà demà la protagonista de la nova secció de Líders d'Opinió que acull la Fundació Joan Marc de Palma i que presenta el també periodista Andreu Manresa. Afalagada per la convidada, Viza defensa la necessitat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
D'uns mitjans de comunicació forts i fiables en aquests temps d'incertesa.
Sí, perquè tot i que la primera imatge que ens ve al cap d'ella sigui sempre relacionada